els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
A finals de l'any 2021, l'informe anual de la Fiscalia General de l'Estat reflectia que hi havia un total de 9.294 nens i adolescents inscrits en el registre de menors estrangers no acompanyats, tutelats pels serveis socials. D'aquest total, 1.192 depenien de la Generalitat de Catalunya. Això és un 13%. En aquell moment, 2021, era la tercera comunitat amb més menors immigrants tutelats d'Espanya.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Comencem una nova edició de l'Àngels, el programa, com tots sabeu, aquí a Ràdio Estel, en què coneixem la tasca que fan moltes persones, moltes entitats vinculades al tercer sector social. Un programa impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi, i que fem, doncs, els de sempre. Això no ha canviat. El Joan Andreu parla, la producció, la Paula Moreno, les vies de so, i qui us parla. A finals d'estiu del 2018 vaig arribar als barracons d'un antic institut de secundària. Allà es va instal·lar un dels primers centres d'emergència destinats a acollir menors estrangers no acompanyats o sense referents familiars que estaven arribant a la ciutat i que en aquell moment passaven els dies i les nits a les comissaries de policia. Aquest és l'inici d'un relat que durant anys ens porta a conèixer el detall, el dia a dia en un centre d'acolliment per a joves estrangers arribats al país. Una història molt necessària i gens coneguda, escrita en primera persona per la Marina Sonadelles. Ella és llicenciada en Antropologia per la Universitat de Barcelona i educadora social de professió. És la seva experiència i la d'altres com ella, però sobretot és la història del Samir, del Lamin, el Bubacar, el Ahmad i molts més. Ells són els protagonistes de Menors i Migrants, un llibre editat per Angle Editorial, guanyador del quart premi de periodisme literari de la UAP. Marina Sonadelles, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
A veure, primer, què és el que et porta a escriure aquest llibre?
Aquest llibre coincideix amb la realització d'un curs que estava fent a la Universitat Autònoma sobre periodisme literari, i al final d'aquest curs havies d'escriure un reportatge novel·lat sobre alguna història que tu triessis. Jo en aquell moment portava ja mig any treballant en el servei d'emergència i vaig pensar que era una gran oportunitat poder documentar i relatar la meva experiència com a educadora. Jo tenia molta necessitat d'explicar, en vista el que estava sortint als mitjans de comunicació en aquell moment, poder visibilitzar la feina que estaven fent els educadors en aquests serveis, en quines condicions les estaven fent, i dignificar una mica el col·lectiu, no? Que en aquell moment, bueno, com molts sabeu, hi havia una estigmatització molt forta. I,
sí,
bueno,
un context mediàtic molt fort, també.
Sí. I bueno, vaig partir d'aquesta necessitat en un context en el que jo estava fent aquest curs i vaig tenir l'oportunitat de tenir seguiment, no?, sobre el que escrivia.
Era la teva, com a educadora social, la primera vegada que treballaves amb, que estàs en contacte amb menors, amb aquests nois menors, adolescents, estrangers no acompanyats?
Bueno, jo havia treballat en centres residencials d'acció educativa amb nanos tutelats, la majoria nascuts aquí, i en algun servei sí que havia pogut treballar amb algun nano que venia de l'estranger, però un servei específic per menors estrangers no acompanyats era la primera vegada.
I és, doncs, que era una manera, doncs, de, que explicaves, en el context en el que ens trobàvem en aquell moment, i en aquell moment i segurament també ara, i gairebé sempre, malauradament, doncs d'explicar el que és la vostra feina i les històries, com dèiem, d'aquests nanos. Per què creus que no s'ha explicat prou això encara?
Bueno, crec que s'ha posat molt el focus, no?, en els conflictes que han sorgit a nivell social arrel de l'arribada d'aquests joves, no?, i sobretot els conflictes socials que hi ha hagut en determinats municipis on s'han ubicat aquests centres, i els conflictes que hi ha hagut quan aquests nois han hagut de quedar-se al carrer després d'estar tutelats. I s'ha parlat molt poc de quines són les seves motivacions, els seus somnis, no?, les dificultats que han tingut per arribar, quins són els seus projectes vitals, què és el que poden aportar socialment. I bueno, una mica la intenció era fer un exercici de dignificació, no? I dir que per sobre de ser nanos estrangers són menors i adolescents. Sí, sí, sí. No?
Amb tot el que això comporta, no només amb ells, sinó amb tots els menors, sí, i amb tots els adolescents.
Exacte.
A finals, comença el llibre explicant com et trobes amb això, a finals de l'estiu del 2018, és com gairebé per casualitat que doncs, acabes doncs, treballant com a educadora social per aquests joves estrangers no acompanyats, que havien instal·lat en barracons improvisats en un institut de secundària, si no recordo malament. Sí. I respons a aquesta crida d'urgència, no? Per tenir cura d'aquesta quarantena de nanos que estaven, doncs, que fins aleshores havien, tot que hi arribés estaven als barracons, ells havien estat abans, anteriorment, en un poliesportiu. Tot plegat, tal com ho relates, demostra que, a veure, sensació que cap tipus de previsió, de planificació per part de l'administració, i a més, en un any, 2018, que va augmentar considerablement l'arribada de menors no acompanyats.
Sí, jo crec que aquí hi ha, bueno, com bé estàs apuntant tu, hi ha com dos factors. Un, és veritat que va haver-hi una pujada, no?, en el volum d'arribades, això és innegable, tot i que és una xifra assumible per un estat del benestar.
Perdona que t'interrompis, ho expliques tu, es va xifrar en 3.700 els nombres de menors arribats a Catalunya.
Sí, o sigui, tampoc és una xifra que jo penso, que desbordi a nivell de recursos a una administració com la nostra. Però, bueno, aquest podria ser un factor. I l'altre, evidentment, que va haver-hi una falta de previsió. Jo tampoc posaré la mà al foc, ni estic completament segura de fins a quin punt es poden preveure o mesurar els fluxos migratoris, però en qualsevol cas era una xifra assumible. El que passa que, com sempre, doncs, bueno, es va improvisar, no? Llavors, ens vam trobar l'estiu del 2018, que va ser quan va haver-hi l'arribada més forta, en què no hi havia cap mena d'estructura d'acollida planificada per ells. Llavors, bueno, és una mica el que relato, no? En els barracons va ser... Els nois venien d'estar en un poliesportiu i els barracons va ser com el primer equipament temporal. Però després, bueno, com relato
molt entre
en el llibre...
cometes, entre cara i ull, amb cara i ulls, molt entre cometes, per això.
Sí, perquè eren uns barracons que estaven pensats per una escola-institut, no per un centre residencial.
Exacte.
No? Llavors, bueno, hi havia serveis, dutxes no n'hi havien, bueno, hi havia una sèrie de mancances que no hi eren, no?
El relat, diguem que el divideixen com en quatre etapes, coincidint amb els diferents espais que us cedeixen, els barracons que comentaves ara, començant pels barracons, acabant amb una casa rural, passant abans per un hostal i un hotel. Un hotel gairebé primera línia de mar, a més a més.
Sí.
Com portaven els nois tots aquests canvis? Perquè tot això estem parlant, no arriba a dos anys.
Sí, va ser des de setembre del 2018 fins a febrer del 20.
Exacte.
Sí, exacte.
Just abans de la pandèmia, sí.
Exacte. Bueno, clar, els nois, doncs amb molta incertesa, no? Tant els nois com els equips, perquè tot i que a tots els llocs per on passàvem hi havia un cert acord, no?, d'un temps en el que hi seríem, la notificació o el coneixement sobre quin seria el següent destí no el teníem fins a última hora. Llavors, bueno, els nois sí que és veritat que sempre hi ha una part d'aventura, que els nois vivien com una certa aventura, però hi havia molts nervis, molta incertesa... Clar, nosaltres fèiem molt de treball en xarxa en els territoris, no?, perquè els nanos doncs, poguessin conèixer gent de l'entorn, poguessin fer cursos, formacions en el territori. Llavors, clar, un trasllat improvisat a última hora, que és com solia ser, doncs desequilibrava molt aquestes dinàmiques, no? Llavors, incertesa, jo diria.
I l'arrelament també en el lloc, no?, perquè és molt millor estar doncs, durant un període llarg de temps... perquè molts d'ells, per exemple, fan curs, siguen al mateix centre, però també fora d'allà, fan classes, fan cursos, i això suposava un trasllat continu diari que també dificulta moltíssim.
Clar, bueno, de fet, sí que és veritat que moltes de les formacions solien estar com a gran ciutat, llavors, clar, quan marxàvem a una hora de camí, doncs hi havia tota una logística que s'havia d'engegar per mantenir-ho.
Per això expliques quan els nois es van instal·lar en aquest hotel, en una localitat turística de Catalunya, ells estaven encantats. No? Més sí. Venien de primer dels barracons, després de l'hostal i a l'hotel, amb totes les comoditats que això els suposava. En canvi, vosaltres comentes que no us ajudava absolutament gens.
No, clar, o sigui, sí que algun d'aquests llocs nous, no? Com l'hotel en aquest cas, doncs va haver una millora en quant a les condicions materials sí. de l'edifici, no? Les habitacions eren millors, hi havia, bueno, però a la vegada era un edifici vertical, no hi havia espais comuns on poder fer activitats. Sí que és veritat que hi havia l'al·licient que estaven a la costa i era un lloc turístic, no? Amb tots els al·licients que té per un adolescent, però clar, a nivell educatiu volia dir tornar a instaurar dinàmiques, tornar a organitzar l'espai. Bueno, era com la sensació d'estar començant de zero, no? Cada vegada que canviàvem de lloc.
M'ha sobtat molt, per exemple, el fet, no sé si us va sorprendre en el moment, vosaltres a l'hotel i a l'hostal, per exemple, també compartíeu espai amb els clients, amb els turistes. Sí. No sé, vosaltres, això quan us proposen doncs que sereu traslladats en un hotel, us esperàveu? Com us rebeu això, vosaltres i els nanos?
Clar.
Perquè ha de ser difícil, també.
Sí, sí, sí. Bueno, era un moment, clar, tot aquest context és un moment de precampanya electoral, no? O sigui, teníem les eleccions al maig.
2019, sí.
Sí, teníem les eleccions al maig i un dels trasllats va ser els mesos posteriors, dos d'aquests trasllats. Llavors, bueno, era evident que a la ciutat i en els grans nuclis urbans no va haver cap ajuntament que fes l'aposta, no?, per tenir un equipament per a aquests nois. Llavors, una mica, doncs, vam acabar en aquells municipis on es podia fer algun acord, doncs, amb un hotel o amb algun hostal, etc. Llavors, sí que ens sorprenia, clar, perquè al final un hotel és un lloc perquè hi hagin turistes, no?, i el servei està adaptat a aquest tipus de població. Llavors, és veritat que pels nanos, doncs, podia ser fins i tot divertit, no?, pues que hi hagués gent d'altres llocs o que vingués a fer turisme a Barcelona, no?, i conviure amb ells, però dificultava molt les dinàmiques. I, de fet, bueno, en alguns moments sí que van haver de separar espais o vam haver de bloquejar espais per poder fer activitats nosaltres. Bueno, va ser molt complicat.
No,
realment va ser molt complicat.
Dificultats i més dificultats de les quals us aneu sortint amb l'objectiu aquest, doncs, no només d'acollir els nanos, que és l'objectiu primer, o potser fins i tot l'objectiu principal, sinó d'integrar-los també. Tot i que no era aquest perquè és un centre especial d'acollida d'emergència. No? I al final, vull dir, amb el temps que molts d'ells porten, doncs,
clar,
acabeu també fent una tasca d'integració importantíssima.
Bueno, clar, és que un servei així, més enllà del que tu facis dins del teu servei, lo realment interessant i integrador, entre crometes, és poder fer treball comunitari, no? I que els nanos no només facin activitats al centre, sinó que puguin participar de l'entorn on està ubicat el servei. Llavors, clar, a vegades, com que aquests trasllats es feien molt ràpid, no hi havia temps, no?, de poder contactar amb les entitats, de poder contactar amb els veïns, on el centre estaria col·locat, i això era una dificultat afegida, i no tots els sectors de la societat civil veien amb bons ulls l'arribada dels nois, no?
Referent a això, que ara parlaves, no?, de ser us enganxa, doncs, diríem, abans de les eleccions municipals del 2019, tots els canvis, les posteriors, i a més en un context, abans ho dèiem, mediàtic, terrible.
Sí.
Terrible perquè s'estava directament criminalitzant en els menors que havien arribat al país, doncs, menors no companyes que havien arribat al país, i a més, recordes en el llibre, doncs, que fets del 2019, com allò, que segurament tots recordareu, quan es va atacar un centre a Castelldefels, un centre de menors, o a Rubí, l'alcaldessa que es presentava a les eleccions, va frenar doncs, que s'aturés la construcció d'un futur centre d'acollida que tan bé hauria anat. Com vau viure tot plegats? A més, també hem de dir que un dels centres que vosaltres com hi viviu també és atacat en un moment determinat, i ho expliques. Tot això, aquest context tan, diríem directament, d'odi cap als nanos, com ells com el vivien i vosaltres, els educadors i educadores socials?
Bueno, jo crec que els nois n'érem molt conscients, perquè a més molts tenien amics d'altres centres on havien viscut situacions similars, i bueno, hi havia certa por i certa tensió, no? Mm-hmm. Perquè és a dir, l'alarma social i el conflicte social era molt latent, i justament en aquells mesos el focus mediàtic era molt, molt, molt fort. I llavors es va crear una imatge, no?, de que el menor estranger era aquell jove marroquí que vivia al carrer i que cometia actes delictius, sí. No? Quan, clar que aquests joves hi són, no? Però dins de tot el volum de nanos que arriben, doncs és un percentatge petit.
I perdona, que a més rebien, segons alguns mitjans, rebien ajudes, sí, de l'administració, sí, superior a les ajudes que podria rebre un pensionista.
Ja, bueno, això...
Sí, per fer un recordatori, perquè sí, la gent se'n recordi en quin context estava.
Sí. I justament en el llibre el que jo intentava mostrar és que hi ha una diversitat molt gran de nois.
Sí.
Hi ha nanos que venien del Marroc, d'Algèria, de diferents països d'Àfrica subsahariana, del Pakistan, amb nivells formatius molt diferents, amb situacions socioeconòmiques fins i tot també diferents, no? Llavors, per mi mostrar que aquesta pluralitat era important. I, perdona, que ara
no,
m'he despistat,
sí,
una
no,
mica.
El comentàvem el fet aquest, no? Aquest context tan...
Com el vivien
com ells. El vivien. I el fet de viure en primera persona, doncs, com... Bueno, tipus de gent, doncs, va atacar el centre on estàveu convivint vosaltres.
Bueno, molta tensió i després amb certa por de que això pogués ser com... No un efecte dominó, però que es poguessin replicar, no?
Sí.
Com aquests brots també de racisme en altres territoris. També m'agradaria dir que a la part que hi havia aquests sectors... també vam rebre molt suport i molt d'acompanyament d'entitats i col·lectius d'aquests mateixos municipis. No, que hi ha una societat civil molt sensible i...
No, i a més, que vull dir que en el llibre, que ara la gent no es pensi, doncs els que estan escoltant, que no, al contrari, el llibre és una lectura totalment i una visió totalment positiva i que transmet, doncs transmet això, molta possibilitat. I abans de començar el programa t'ho deia, eh? A mi, personalment, certa enveja per l'experiència com a treballadors que heu viscut, per l'agraïment que mostren els nanos. I un fet que suposo que relacionat amb tot això i amb aquest context, i estaríem parlant amb tu mil hores, eh? Però se'ns acaba el temps com sempre, és el fet que no ubiques en cap moment els espais, ni una pista, i en canvi sí que m'ha agradat molt que personalitzes amb els nanos. N'hem dit alguns quants al començament. Podríem dir, doncs, el Mohamed, l'Absamat, el Madhu, Mamadou, el Madgur, que és l'únic noi indi que teniu. Suposo que això és buscat.
Sí, sí, clar.
Per fer-ho, és que fa molt proper.
Sí, de fet, bueno, els personatges del llibre són tots reals. De fet, jo primer el vaig escriure amb noms ficticis i, bueno, fent algunes lectures amb els nois, ells mateixos van demanar que volien, no?, que apareguessin els seus noms de pila. I una mica la tria, jo la vaig fer una mica amb el criteri de que fossin, entre cometes, perfils diferents, tant d'origen com de nivell formatiu, de projeccions aquí... I després perquè eren nanos amb els que jo tenia molta vinculació i coneixia molt. No? Vull dir, al final els nois que tenen més protagonisme són nois amb els que jo hi tenia més relació i coneixia i em sentia com més autoritzada a poder parlar. No? I en quant als municipis, sí, jo des del principi vaig tenir molt clar que no volia ni dir el nom de l'entitat ni dels municipis, sobretot per no focalitzar, no?, com en una entitat en concret la gestió que es va fer en aquell moment, perquè al final va ser una gestió estructural, no?, i que moltes entitats, amb el que van poder, i moltes amb moltíssima bona voluntat, no en tinc cap dubte, però la gestió va ser la que va ser.
Va ser la que va ser.
Sí.
I, com dèiem, tot queda molt reflectit. M'agradaria parlar de moltes coses més, però també crec que és positiu que no en parlem de moltes coses més, perquè... convidar la gent a llegir aquest llibre, molt interessant, meravellós, que transmet moltíssim, de veritat, Menors immigrants, ja direm el títol complet, Menors immigrants, subtítol, relat d'una educadora social en un centre d'acollida, i que està sensacional i que t'agraïm molt que hagis vingut aquí a compartir-lo i jo tenir la sort de poder arribar a aquest llibre i llegir-lo.
Moltes gràcies a vosaltres.
Marina Sonadilles, moltíssimes gràcies,
merci,
de veritat.
Que vagi molt bé.
Fins ara.
Adéu.
Fins aquí l'Àngels d'avui. Tornem diumenge vinent. Que passeu una molt bona setmana i moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.